Panell 2, Casa del Ferrer. Interpretació de la Casa del Ferrer de les Maleses. Davant dels resultats que els treballs arqueològics ens han proporcionat, podem afirmar que ens trobem davant d'una casa destinada a l'activitat metal·lúrgica. La documentació d'un forn de forja, així com la cubeta circular on va ser aixecat un forn de reducció, en són dos clars indicadors. Associats a aquests elements indispensables en el procés de transformació dels metalls, s'han localitzat també objectes de tipus domèstic, habituals en totes les cases ibèriques, que mostren una diferenciació dels espais de la casa segons la finalitat a la que estaven destinats. Ara bé, possiblement a causa d'una especialització i millor coneixement de les tècniques metal·lúrgiques, la casa dedicada fins aleshores a la fabricació i reparació d'objectes incorpora un forn de reducció dins d'una de les estances, la 5. Aquesta incorporació va comportar una remodelació de l'espai i, per tant, la reutilització de l'àmbit domèstic a causa d'aquesta especialització de la vivenda en el treball metal·lúrgic. Fase preurbanística. Al cim de les Maleses va existir un hàbitat dispers, possiblement no subjecte a cap patró urbanístic i cronològicament anterior a la planificació de l'assentament d'època ibèrica. Aquesta ocupació preurbanística està associada a un seguit de forats de pal excavats a la roca que podien haver estat part de la base sobre la que es va aixecar un hàbitat tipus cabanes. Aquestes estructures negatives apareixen de forma dispersa en determinades cases ibèriques per sota del primer nivell de pavimentació. Així mateix, també tenim documentats diversos fragments ceràmics associats a aquests moments que ens traslladen al segle IV abans de la nostra era. A la zona ocupada per aquesta casa també s'han observat evidències protourbanístiques, concretament a l'habitació número 3, on dos forats de pal apareixen perfectament alineats. La roca natural sobre la que han estat realitzats està perfectament retallada i anivellada, fet que demostra que hauria actuat de paviment. Podríem parlar que en una primera etapa d'ocupació, prèvia a la urbanització de l'assentament, l'àrea on s'aixecava la casa que teniu davant va estar, en part, habitada amb una vivenda possiblement del tipus cabana. Primer moment d'ocupació. Avançant en el temps, aquest hàbitat dispers es converteix en un nucli urbà perfectament organitzat i estructurat al segle IV abans de la nostra era. Aquesta casa es construeix des d'un principi seguint el mateix esquema estructural que ens ha arribat fins a nosaltres. 5 àmbits clarament delimitats, als quals s'accedeix a través del carrer central a l'àmbit 1 i que al mateix temps actua de zona de distribució dels espais. Des de l'àmbit 1 es pot accedir a l'àmbit 2 i 4, que estan al mateix nivell, i també als àmbits 3 i 5, que van ser construïts aprofitant el desnivell natural de terreny en una terrassa inferior. En aquesta primera fase, la casa disposa de dos grans espais, el número 3 i el número 5, amb funcions ben diferenciades. Per una banda, l'àmbit 3 acull l'activitat relacionada amb el treball de ferro i l'àmbit 5 les tasques més pròpiament conegudes com domèstiques, com cuinar, teixir, dormir... Els àmbits 2 i 4, de petites dimensions, serien magatzems. Pel que fa a l'àmbit 3, s'accedeix a través de dos grans esgraons excavats a la roca. Des d'un primer moment constructiu, aquest espai va ser un taller de forja, ja que, associat al primer paviment d'ocupació de l'espai, apareixen un seguit d'estructures vinculades amb el treball de ferro. L'estructura principal de l'estança és un fornal de planta rectangular amb un frontal de planta circular per on possiblement s'encastraren les toveres. Aquests són elements fonamentals per la injecció d'aire dins d'aquesta estructura i poder aconseguir la temperatura adient, uns 900 graus, per escalfar el ferro i poder-lo treballar. Tot i la unió imprescindible entre fornal i toveres, no hem recuperat cap fragment d'aquestes en l'excavació d'aquest espai. Aquest forn de forja segueix molt de prop els paral·lels que veiem als jaciments de Lates, al Camp de les Lloses a Tona o a les Guàrdies al Vendrell, entre d'altres. No ha estat documentada en aquest espai l'enclusa sobre la que el ferrer exerciria el martelleig del ferro al roig viu, però sí que s'ha localitzat una important concentració d'escòries de ferro al peu de l'entrada, UE-701, així com moltes d'altres porcions disseminades per l'estança, producte dels darrers treballs. Hem de destacar una estructura singular a la part baixa de l'àmbit 3, integrada al mur de tanca de la mateixa i que esdevé mur del parament defensiu del poblat. Aquesta estructura va ser ideada prèviament a la construcció de l'espai, tot tenint en compte la funció per la que estaria destinada. Consisteix en una canalització que comunica l'interior del taller amb l'exterior, travessant el mur i permetent el pas de l'aire de forma constant. Comporta una certa complexitat tècnica obrir una canalització en el mur que esdevé la tanca de l'estança, de la casa i també el mur perimetral del poblat. Per tant, estem davant d'una solució arquitectònica que va comportar un avançat coneixement tècnic. Aquesta canalització està delimitada per dos petits murs que en paral·lel marquen el traçat del canal. S'han conservat un seguit de pedres que formarien part de la coberta del canal. Per tal de reforçar el mur en aquest punt, van utilitzar un contrafort de planta semicircular que s'adossa al parament just en el punt per on s'obre el canal. També s'ha de dir que aquesta canalització està en la perpendicular de la porta de l'estança, fet que afavoriria el pas de corrent d'aire a través d'aquest canal. La finalitat d'aquesta canalització, malgrat que a simple vista pugui semblar un element per l'evacuació d'aigües, nosaltres pensem que la seva funcionalitat està determinada per l'àrea rubefactada i combustionada, que se situa just davant de la canal dins de l'àmbit 3. Aquesta àrea possiblement va ser utilitzada per contenir brases, que eren alimentades amb l'oxigen que de forma natural entrava per la canalització. Recordem que el punt on està enfocada la canalització és zona de constants i importants corrents d'aire. Les brases, oxigenades de forma constant i natural, podrien allotjar objectes o fragments de ferro que esperarien torn per ser treballats o reparats. En aquesta zona anaven agafant temperatura per passar en el moment que el ferrer ho considerés oportú al forn de forja, on ja calents arribarien amb major facilitat a la temperatura necessària, 900 graus, gràcies a la injecció directa d'oxigen mitjançant les toberes. Un cop la peça assolia el color roent del metall, era treballada sobre l'enclusa amb la tècnica del picat. Una evidència que ens va portar a considerar aquesta possibilitat és el sediment negre a mode de caminet que marca una trajectòria de pas continuat durant un llarg període de temps entre la zona de combustió davant la canalització i el forn de forja. Els diferents objectes traspassats des de la zona calenta de la part baixa de l'estança i el forn desprenien pols de carbó que es va anar dipositant sobre el paviment deixant mostra d'aquest fet. Destaca també la presència d'una escombrera a la part baixa de l'estança, paral·lela al mur de tanca. Es tracta d'una fossa, possiblement aprofitant les cavitats de la roca natural sobre la que es va aixecar la casa i anivellar el primer paviment. En ella es van documentar nombrosos fragments d'escòria de ferro, així com fragments de parets, possiblement del forn de forja, que en fer-se malbé per l'ús necessitava ser reparat. Aquesta estança va allotjar aquest tipus de treball durant tota la seva existència i només es va amortitzar el primer nivell de paviment, ja que del propi desgast d'ús va ser necessari realitzar-ne un de nou. Curiosament, no han estat documentades les eines pròpies d'aquest tipus de taller, tenalles, martells, etc., ni tampoc restes d'altres objectes de ferro trencats pendents de ser amortitzats o reparats. El ferro era un metall molt preuat, car i reutilitzable. És molt possible que durant l'abandonament del poblat tot aquest material fos agafat per tal de continuar-ne fent-ne ús en un altre punt. L'àmbit 5, annex a la ferreria, és en aquest primer moment d'ocupació un espai dedicat a les tasques domèstiques amb un mur que la divideix en dues parts, 5A i 5B. També hem de destacar a aquest últim la presència d'una gran llar de foc que estaria destinada a tasques de tipus culinari. Aquesta habitació va allotjar possiblement aquelles activitats pròpies del dia a dia, tal com ens indiquen les restes materials localitzades en aquesta zona. Un ampli ventall de recipients ceràmics típics de contextos ibèrics en són una mostra. Destaquen les ceràmiques de cuina, fines de taula com un esquifós, àmfores d'importació púnico-ebusitana o també de producció local. S'ha de mencionar la presència de fusaioles i pondos, que ens evidencien com l'activitat tèxtil també fou desenvolupada en aquest espai. L'organització social del treball en aquesta època es veu reflectida en la distribució dels espais d'aquesta casa, l'activitat metal·lúrgica ubicada en una de les dues grans estances portada a terme pels homes de la casa i l'activitat tèxtil i les tasques pròpies del dia a dia desenvolupada per les dones. Segon moment d'ocupació. Durant l'ocupació d'aquesta vivenda entre el segle IV i III abans de la nostra era, l'activitat metal·lúrgica no s'atura. El coneixement vers les tècniques necessàries per al treball del ferro es va traspassant de generació en generació. No sabem on realitzaven l'extracció del macer de ferro durant la primera fase d'ocupació, potser de l'extrem sud del poblat o també podrien adquirir-lo als poblats veïns. Ara bé, la transmissió de coneixements i l'especialització del treball va comportar la instal·lació d'un forn de reducció dins de l'àmbit que fins aleshores havia estat ocupat per les tasques de tipus domèstic, és a dir, l'àmbit 5. Aquesta innovació ha de ser vista com un avenç tècnic i, per tant, una especialització de la vivenda en el treball metal·lúrgic. El primer paviment d'ocupació va ser amortitzat, probablement erosionat pel pas dels anys i l'ús, i se'n realitzà un de nou, deixant restes ceràmics a sota. L'evidència conservada d'aquest forn de reducció és la banqueta de planta circular sobre la que es va aixecar l'estructura de secció tubular construïda amb una barreja de fang i palla. Aquesta banqueta està situada a tocar del mur que separa l'àmbit 5A del número 4 i en ella es concentrava un sediment amb abundants restes de carbó vegetal i escòries de ferro i fang. També es van documentar per l'estança fragments de paret de forn que possiblement havien format part del darrer utilitzat. El tipus de combustió que genera aquest tipus de foc requereix d'un espai ben airejat per tal de garantir una correcta respiració i sortida de fums carregats d'anhídrid carbònic. És per aquest motiu que creiem que la coberta d'aquest espai, el número 5, juntament amb la de l'espai adossat al forn, el número 4, van ser retirades per així passar a ser àmbits a l'aire lliure. L'obtenció del macer de ferro es feia a partir de la mena. Molt possiblement, aquest material s'obtenia de fogueres enceses a prop de la mina per tal de reduir esforços dedicats al transport del mineral en brut. Calia trinxar la mena fins a arribar a la mida granulomètrica del sauló. Per aconseguir-ho, utilitzaven molins de vaivé o fins i tot rotatoris. Un cop trinxat, l'introduïen al forn alternant capes de carbó i mineral. Després d'hores de combustió i arribant als 1.200 graus, s'obtenia el macer de ferro, que un cop refredat calia tornar a forjar, rescalfant-lo i picant-lo per eliminar-ne les impureses. Un cop el macer de ferro estava lliure d'impureses, era feina del taller de forja convertir-lo en un objecte de ferro. En aquest espai, el número 5, trobem els elements necessaris per tal de dur a terme tot el procés explicat. Molt a prop del forn de reducció se situa una estructura de planta circular feta amb pedres que hagués pogut servir d'enclusa per tal de picar la mena o bé repicar i extreure les impureses del macer un cop extret del forn. Al voltant s'hi va documentar material de rebuig. Per sota del mur que dividia l'estança en dues zones, 5A i 5B, es documenta la continuïtat d'ús de la mateixa zona de combustió o llar de foc, ja identificada en el primer moment funcional. Molt a prop es localitza un molí de vaivé amb la mà de molí al costat. Aquest molí podria haver estat utilitzat en un primer moment per la molta del gra i posteriorment per trinxar la mena i convertir-la en sauló. També disposem d'una altra llar de foc més centralitzada dins de l'espai 5B. Aquesta és de menor mida. Les llars possiblement van complementar el treball metal·lúrgic mantenint calent el macer durant la primera fase de neteja i transformació. Val a dir que contemplem oberta la possibilitat que aquesta zona de l'estança, on se situa el molí i les llars de foc, estigués sota cobert, tot i que és una opció que no podem assegurar, degut a la necessitat d'una bona oxigenació pel forn de reducció. Finalment, cal afegir que aquesta estança va ser comunicada amb el taller de forja per la part baixa, obrint una porta al mur que la separa. D'aquesta manera, totes dues estances dedicades al procés metal·lúrgic estarien connectades. Aquesta vivenda va ser abandonada, deixant evidències d'una intensa activitat tecnificada i especialitzada durant almenys 200 anys. Cronològicament, hem de situar l'ocupació d'aquesta casa contemporània amb la resta de vivendes fins ara documentades a les Maleses, és a dir, entre el segle IV i III abans de la nostra era, època de màxim esplendor de la cultura ibèrica en aquest territori. A finals del segle III o inicis del segon abans de la nostra era, abans dels esdeveniments produïts per la Segona Guerra Púnica o les posteriors campanyes repressives del cònsol Cató, el poblat fou abandonat de forma progressiva i desconeixem les causes. És per aquest motiu que les restes materials localitzades en els treballs d'excavació són el resultat d'un abandonament prolongat en el temps. Molt possiblement, els habitants de les Maleses van abandonar les seves cases, triant molt bé tots aquells objectes que podien endur-se, deixant aquells poc importants bé pel seu poc valor material, tècnic o funcional, o en alguns casos, com ara els molins, pel seu pes i mida.